Ha tret la pilota fora de l'àrea, Mafifa lluita, també Niskens que ve des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nis, que se n'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre l'àrea, això pot ser gol, compte, 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 gol!
Controlat fins i tot el gall. 5 de setembre de 1976. Joaquim Maria Puyol cantava per primer cop els gols del Barça en català per la ràdio, feia Ràdio Barcelona. Aquest era el quart gol d'aquell 4-0 a les Palmes i també el quart de molts que em vindrien durant aquests 40 anys. Bon dia, Quim.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Doncs ja veus, sentint galls.
Ara pregunta, tu saps quants gols has cantat?
No ho sé.
Ni quants partits has transmès?
Partits més o menys, perquè quan jo vaig començar a transmetre futbol en català jo feia 8 anys que transmetia partits en castellà, com tu saps, a la SER. Mm. I en aquells 8 anys jo havia fet moltíssims partits del Barça, de l'Espanyol, del Sabadell. A la SER havia fet combats de boxa, havia fet Fórmula 1, havia fet els campionats d'Europa de natació, feia molt esport a la SER, i amb el José María García, ara 25, tu saps molt bé del que et parlo, no? Per tant, ja havia fet molts partits, gairebé 500 en castellà. I quan vaig començar a transmetre partits en català al 76, doncs vaig acumular els gols que s'han pogut fer des d'aleshores fins ara. Mm. En total ens han costat els 3.000 partits. No sé quina mitjana de gols per partit fa el Barça, però potser en fa 2 per partit, o no, 2.5, o no ho sé.
Doncs. Ara parlem de les transmissions. Parlaves del García. I, sempre s'ha dit que, perquè no ho recordo, que ell et deia doctor.
Sí.
És veritat, això?
Sí. És veritat. La història és una mica llarga i miraré de fer-la curta. Jo era corresponsal d'ella a la cadena SER. Ell feia un programa de gran audiència a la nit que es deia Hora 25, que era un programa hereu d'un que havia fet Castelló Rovira a Ràdio Barcelona, que el Martín Ferran va portar a Madrid. I aleshores Martín Ferran, per tenir un centre potent dintre del programa, va ubicar en el centre, o a partir de les 12 de la nit, un espai d'esports condit per José María García, que era... que va ser el gran fenomen de la ràdio nocturna d'aquest país durant dècades, no durant un any i dos, sinó durant tota una dècada o més. I aleshores ella em tenia a mi de corresponsal de Barcelona. I jo era, Jordi, per ell, una mica el comodí. És a dir, si li fallava el convidat, sabia que jo a Barcelona podia donar-li una mica de vara, que podíem tenir una mica de discussió, perquè jo jugava el paper alternatiu. Però si no li fallava el convidat, doncs llavors no em donava pas. Clar, jo havia preparat feina, i no la podia lluir perquè no em donava pas. Aleshores, a l'acabar el programa, sistemàticament el trucava. José María, hombre, ¿pero qué pasa? Yo me he preparado no sé qué. Hombre, perdona, Joaquín, pero es que tal, tal. Sempre se m'excusava. Era molt bon company i a mi em va ajudar molt. O sigui, que això no és una crítica cap a ell, és la constatació d'un fet. Què va passar? Doncs que després de 7 o 8 vegades de no donar-me pas i haver-me preparat la feina, li vaig dir la veritat, li vaig dir, és que este programa s'acaba a les 1:30 de la madrugada i jo demà a les 9 del matí tinc classes de doctorat a la facultat. Classes de doctorat vol dir que jo m'havia llicenciat en filologia i que jo llavors estava fent carrera universitària perquè era professor no numerari i tenia que fer oposicions, en fi, tenia que fer un circuit, un protocol de progressió universitària. I havia d'anar als cursos de doctorat. I com que havia els cursos de doctorat, a les 9 del matí jo li deia, si no m'has de donar pas, avisa'm que m'aniré a dormir abans. I d'aquí va venir el doctor
Puyol. Hi ha una història que em va explicar ell, que no sé, la teva memòria com la tens, que diu que moltes vegades...
La memòria no la tinc gaire bé, però els records del passat es mantenen sòlids.
Perfecte, doncs tot el... No sé si aquest record del passat el tens sòlid, que és... que hi havia vegades que et preguntava alguna cosa, si m'ho explica el García directament, que et preguntava alguna cosa i que tu o no sabies la resposta perquè et preguntava una marcianada d'aquelles que feia el García i llavors tu li muntaves una mena de monòleg que ell es quedava com en fora de joc. Això és veritat?
Home, jo sabia que amb el García no podia competir amb arguments d'informació, amb arguments de dialèctica, amb arguments d'impacte, ni amb arguments de poder. Tot això ho tenia ell. Ell agafava un telèfon i despenjava el telèfon i parlava amb el president del govern, amb el president de la federació, amb el president del Madrid, amb el jugador estrella del moment. Tenia fonts d'informació com no tenia ningú. Era capaç de saber-ho tot de tothom. Pressionava tothom. Amb això era insuperable. A més, ell era l'amo. Jo era ajudant d'ell a Barcelona, però ell era a Madrid, jo era a Barcelona. És a dir, ell era qui marcava el ritme, i jo era un taloner, com si diguéssim. No? Aleshores, de cara, jo no el podia guanyar mai, de cara. L'única solució que jo tenia era mirar de fer-li la volta. I com que en aquella època, a més, el Barça perdia molts partits, perquè nosaltres hem estat 25 anys cantant una lliga. Això la gent no se'n recorda. De l'any 60 a l'any 85, només vam guanyar una lliga, la lliga del Cruyff jugador, del 76. Aleshores, què passava? Que el Barça perdia molt. Aleshores, jo m'havia de buscar sempre alternatives. No? Ell em deia, per exemple, Buenos días, buenas noches, doctor Puyol. Buenas noches, José María. Llavors em deia, hoy ha vuelto a perder su Barcelona. I jo callava. I llavors em deia, però juego bien o mal? I llavors jo li deia, fent això que tu expliques ara que ell t'havia dit, José María, bien y mal son conceptos ético-jurídicos. I callava. Llavors, clar, quan li deia això i callava, ell no s'esperava aquesta resposta, no? I aleshores no, ja no se sap per on aniria, però a partir d'aquí ell ja li havia trencat una mica el que podríem dir el seu fil, no? Era l'única fórmula que jo tenia per mirar d'escapolir-me de l'escomesa, per dir-ho d'alguna manera, del seu ritme, de la seva quantitat d'informació, del seu domini de la situació. L'única manera era mirar de sortir una mica per la tangent o mirar de donar-hi la volta a les coses.
Ja et definia com tu Barcelona, és a dir, no amagava els teus colors, ell.
No estava de moda que en aquella època ens assumíssim. De fet, els periodistes durant molts anys teníem com prohibit que fossin d'un equip, com tenen encara els àrbitres. Com si els àrbitres els hagués agradat això del futbol per una ciència infusa, però fossin verges. Com si els àrbitres han anat a jugar a futbol, han fet tot l'aprenentatge i en canvi no han sigut mai de cap equip. Home, això no. Tots els àrbitres són d'algun equip, perquè tots ens hem vinculat amb algun equip. No? Però tens raó, el periodisme en aquella època no estava bé dir que eres d'aquest o d'aquell. Però jo em declarava... pels fets i per la manera com m'expressava, em declarava culer des de l'antena de la SER. Sí.
Tu te'n recordes del primer partit que vas d'aquest Barça a les Palmes? El tens
al
cap?
Sí, me'n recordo perfectament, sí. Sí, me'n recordo.
Estaves nerviós aquell dia?
Estava molt nerviós, sí. Estava molt nerviós perquè jo havia fet el primer partit de futbol l'any 68, m'havia acomodat el Fernando Casany, que era un locutor de Ràdio Barcelona, i el director, que era Tarín Iglesias, li havia dit, Fernando, vostè vagi amb el Puyol i si calla, vostè continua parlant. Aquesta prevenció del director davant d'un noi que feia la primera transmissió de la seva vida era normal. Però el dia del primer partit de futbol en català, com que jo ja feia 8 o 9 anys que transmetia partits en castellà, diríem, aquesta prevenció no tenia sentit i vaig anar-hi sol. I a mi hi ha una cosa que em pressionava molt, 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 que era que no fos capaç de tenir un discurs homologable en català. És a dir, que com a conseqüència del fet d'haver interioritzat moltes solucions en castellà, no em sortissin expressions genuïnes, expressions pròpies, que es notés molt la influència en castellà. I jo feia 6 o 7 anys, com et deia ara, que transmetia partits en castellà. I, per tant, tenia les estructures habituades al castellà. Jo ara podria transmetre l'inici d'un partit d'aquells que havien consolidat el Valdivieso, el Pons o el Matías Prats, no? Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Barcelona. Les saludamos desde el estadio del Camp Nou, donde esta tarde el Fútbol Club Barcelona va a enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas. Se trata del conjunto...
A las órdenes del colegiado.
Las alineaciones forman... Por el parte del conjunto canario, en la portería Carneval y en la defensa.
Uy, Carneval y Las Palmas.
Parlem més o menys d'aquella època, no?
Amb el Valdivieso parlen sempre de los queridos amigos de la Organización Nacional de
Correcte. Sí, i aquesta és una de les coses fantàstiques que tenia el Valdivieso i que jo de tant en tant recordo, que era aquesta consideració pels invidents que no poden veure el futbol però que en canvi l'escolten per la ràdio i que aleshores el recrien a través de les paraules del narrador.
Me'n recordo el Valdivieso, mira, me'n recordaré que no l'he tornat a trobar ni l'he vist i estaria a veure que algú la recuperés, una portada del Dicen. Sí. Tu te'n recordaràs una portada del Dicen que us van fer, que era els cantaires del gol.
Correcte, era el cantaire. Hi havia l'Espinosa de los Monteros, el Pons, el Valdivieso, el Fernández Abajo, l'Agustín Rodríguez i jo. Si no recordo malament. L'Agustín Rodríguez, un altre personatge extraordinari.
Meu gran mestre, extraordinari. El meu gran mestre.
Sí. El Pons, molt bon...
Com van rebre ells? Els cantaires, els altres cantaires. Molt bé. El José Félix ja hi era, el José Félix Pons ja hi era...
El primer desplaçament de la meva vida, l'any 68, va ser a Pontevedra, perquè el director de Ràdio Barcelona era de l'Espanyol, i em va dir, escolta, Puyol, hauria d'anar a transmetre un partit de l'Espanyol a Pontevedra. I me'n vaig anar amb avió a Madrid, i allà vaig agafar un cotxe cama, i me'n vaig anar a Redondela, perquè el tren anava a Vigo i no parava a Pontevedra, i allà a Redondela havia agafat un taxi, en fi, una història una mica complicada. I anava l'Agustín Rodríguez amb aquell tren. I jo el coneixia, però clar, ell a mi no em coneixia. I no m'atrevia a dir-li res. Vaig estar tot el viatge sense atrevir-me. Però clar, quan vam baixar a l'estació, doncs clar, vam baixar molt poques persones. I aleshores m'hi vaig acostar. I em va dir, ¿cómo? ¿Tu primer viaje, chico? Ven conmigo, yo te enseñaré. Llavors, el primer que va fer va ser convidar-me a esmorzar una ternera gallega amb una mica de Ribeiro en una taza de loza.
Sempre has menjat bé, però en aquells viatges quan vas aprendre a menjar bé?
Home,
o no?
Però amb l'Agustín menjaves
bé. Un dels grans tripaires de la història de l'humanitat.
Menjaves bé de preu, i tenies la calidesa humana amb la gent. Els locutors de l'època, també el Valdivieso, també el Pons, era gent molt càlida, molt humana. Per mi el record d'aquella època és un record inesborrable.
Això és aquella portada que ara seria impensable que un diari esportiu fes una portada amb els cantaires del gol, per entendre'ns, eh? Però aquella portada estic veient efectivament Eduardo Espinosa de los Monteros, José Luis Fernández d'abajo, Agustín Rodríguez del mig, José Félix Pons i Joaquim Maria Puyal. Diria que dels cinc, el que estàveu més en situació era l'Agustín Rodríguez i tu, i una mica el Fernández d'abajo, menys el Pons, diguem-ho, més assenyat, i l'Eduardo Espinosa de los Monteros, com diria, més tranquil. Te'n recordes on es va fer aquesta fotografia?
Potser el Passeig de Gràcia, no n'estic segur.
Però el fons és blanc, tampoc sí. Es veu...
Els cantaires... Jo crec que ens van citar a Ràdio Nacional, el Passeig de Gràcia, al costat de la plaça. Però en aquesta època tots eren molt amics, tots eren molt col·legues. També els entrenadors, els jugadors. En els desplaçaments jugàvem a dòmino, amb el massatgista, amb el encarregat de material. Els halls dels hotels, com tu saps, ens trobàvem després del partit, i tu podies, amb l'entrenador, fer una tertúlia fins a les 3 de la matinada, i venia un periodista d'un altre mitjà. Jo havia sortit i arribat als camps moltes vegades amb l'autobús dels jugadors i viatjant al costat del Johan i el Reixac i dient-li a l'Stoichkov que s'anés amb una altra filera perquè ells volien la filera ampla, i l'Stoichkov mastegant les paraules marxava a l'altra filera, i quan s'anava el Johan li deia: tu eres un índio, nosaltres som los jefes.
I això quan canvia? A partir del moment de la multiplicació de mitjans bàsicament audiovisuals, amb les televisions privades, que hi ha un seguit de mitjans de comunicació que aposten per enviar els seus periodistes als partits del Barça, amb la qual cosa hi ha una multiplicació de periodistes i, per tant, una, diguem-ho, una distància entre el que és l'esportista professional i el periodista?
Sí, jo crec que això canvia quan el business, quan el negoci, quan la dictadura del share, quan la quantificació agafa un predomini absolut sobre tota la resta. Ara tu i jo estem fent una entrevista i estem a la ràdio i tu actues conforme al teu criteri professional, i diríem, aquí no tenim enemics més enllà dels que podríem considerar els que ja coneixem, no? Però si estiguéssim a la tele és possible que tu tinguessis un comptador d'audiència i que veiessis si ara, per exemple, està baixant l'audiència perquè el que estic dient jo no interessa, no? I aleshores interrompries el que jo estic dient per dir-me: explica'm el dia que et vas barallar amb la Milà. I aleshores, si em prenies aquesta pregunta... Jo
explica'm el dia que et vas barallar amb la Milà.
I ara jo comencés a explicar, doncs, que no sé què passava amb la Milà, i això que jo expliqués tingués un punt de morbo, veuries que puja l'audiència, aleshores voldria saber, però aquell dia què va passar, sí, i com va passar? I clar, si veiessis que pujava l'audiència, mantindries aleshores aquest... Clar, quan la quantificació mana i dirigeix els continguts, la producció, perdem visions diverses, perdem qualitat a les informacions, perdem informacions formatives, i només primem els aspectes llampants, els aspectes que criden l'atenció. I això jo penso que empobreix el discurs. Això també comporta que aleshores es consolidin grans icones, que són les que criden l'atenció i les que són les que porten negoci. I això no vol dir que siguin gent important. Quan jo començava, per la tele sortia la gent important. Ara no. Ara gent qualsevol, la tele les fa no importants, sí conegudes, i aleshores les aprofiten la rendibilitat del share fins que ja no poden més, fins que les tenen escorregudes al màxim, i aleshores les llencen amb una puntada.
I llavors, en aquella època, la distància entre... I passa el que passa, i hem arribat fins al punt d'ara, que és que la distància ara és terrible.
En aquella època, el Soler Serrano feia entrevistes que es deien a fondo, que eren entrevistes que avui dia no tindrien... no servirien per aquesta televisió de la quantificació. En aquella època feia un programa, com vostè pregunta, al Circuit Català, que la gent trucava per telèfon i feia preguntes que avui dia no aguantaria.
Per tant, faig la pregunta que es feia el Manuel Delgado. Què passaria ara si hi hagués la vida d'un xip? Ho veus factible, que pogués haver-hi la vida d'un xip?
Et diré una cosa amb tota sinceritat. Si aquesta pregunta se l'ha fet el Delgado, segur que l'ha contestat ell molt millor de com...
segur.
Perquè el Delgado és una de les persones que admiro per la seva visió alternativa que té de les coses, i és una persona que a l'època del xip a mi em va ajudar molt a tenir aquesta visió, aquesta altra visió de les coses, que és tan important, perquè tots anem sovint com un ramat, seguint el mateix pastor i seguint el mateix camí. En canvi, el Delgado t'ofereix les alternatives, les altres visions de la vida, que això, en el fons, és el clau de la saviesa i la justícia.
Però tu creus que seria possible fer una vida d'un xip ara? O hauria de ser molt diferent a com el vas fer?
Jo crec que molt diferent no faria falta que fos molt diferent. Probablement s'haurien de canviar algunes coses, s'hauria de millorar el ritme, però moltes vegades la clau no està en el programa, sinó en la manera com es fa el programa. És com si diguéssim...
Sí,
tu ara em pots donar a mi la recepta d'un arròs, molt bo que fa la teva mare, però jo em posaré a fer el sofregit o el que sigui i em sortirà un arròs diferent.
Correcte.
Perquè la clau no està bé tant amb la fórmula, sinó amb el cuiner. I el cuiner té un sentit del ritme. Tu, ara, quan m'interrompràs? D'aquí un segon? D'aquí tres? D'aquí
depèn,
quatre? I ja m'has interromput, no? Sí, però vull dir, no ho sabies, t'ha sortit aquest depèn intuïtivament.
Va, però fes una pregunta.
Ja, però vull dir, que aquest depèn no el tens calculat. Mm. Aquest depèn no el tens calculat. No. T'ha sortit. Mm-hmm. I jo, ara mateix, he de pensar quanta estona em deixarà parlar sense que m'interrompi, mm-hmm. que jo pugui acabar de fer el discurs que estic fent. Conscient que si m'allargo gaire, diràs, el Quim està massa estona amb la possessió de la pilota, li he de...
Vas molt bé.
Tot això són coses que no les hem teoritzades mai.
No.
No les hem donat mai amb una fórmula. I hem dit als nanos que venen de les facultats, als becaris, mireu, per ràdio, cada 20 segons s'ha d'interrompre. Respostes de més de 38 segons no són vàlides. Respostes de 4 segons són massa curtes. No els hi hem dit, això. Tampoc ho podríem dir, perquè tampoc és taxatiu que això sigui així. Potser una resposta de 4 segons és massa curta, però si és contundent una pregunta compromesa i queda en la memòria del qui l'escolta, és una resposta sòlida que té una enorme potència comunicativa. Per tant, la dura no ho és tot. Clar, si comencem a fer anàlisi del discurs d'una manera més profunda d'això que estic fent jo ara, arribaríem a conèixer les claus de la seducció.
D'acord.
Les claus de la seducció. I en el fons nosaltres davant del micròfon el que volem és seduir. El que volem és atrapar l'audiència. Però volem seduir d'una manera més atractiva, d'una manera més elaborada, d'una manera més subtil que la gent que atrapa l'audiència amb insults, o la gent que atrapa l'audiència ensenyant pit i cuixa, o la gent que atrapa l'audiència en programes vulgars. Nosaltres som periodistes i tenim, per tant, un concepte que la informació ha d'enriquir l'oient, que la informació ha de servir una paraula clau a les persones. A més d'entretenir, ha de servir. I aquesta és la cosa que li dona dimensió profunda a la nostra feina. I aquesta és la visió que jo tinc, raó per la qual fa temps que em sento una mica estrany en aquest món tan dominat per la quantificació dels mitjans.
Aquest màster que està fent audiovisual en aquests moments aquí...
I que tu em deixes fer, perquè tu m'has deixat allargar-me.
Sí, perquè no t'he volgut tallar, perquè a més t'has fotut en el meu cervell i llavors m'has influït en el meu cervell perquè no et talli, perquè si et tallo et diràs allò dels 38 segons. Per tant, no et talli, per això prefereixo més no tallar-te. Encara que aixequis el dit de la mà i vulguis parlar, perquè estàs fent una manera de tallar-me el meu discurs, passa el que passa. Però com diu el Cerdà...
El que vull dir-te és que això del cervell és més o menys el que volia fer amb el José María García.
Efectivament. I com diu el Cerdà, a la ràdio és un clima. Hi han de passar coses, la ràdio. Ja parlo de la ràdio perquè és el mitjà... I fixa't que és un clima que portem aquí, no sé quanta estona parlant, jo t'he de passar uns gols, perquè els tinc aquí...
No podràs, perquè a les 11 tenim el butlletí.
El butlletí? És una cosa que aquí ens mengem, el butlletí de tant en quant, per desgràcia dels pobres companys dels serveis informatius. El Puyol ha deixat...
És fantàstic que tinguessis un guió previst i que no hagin passat de la primera fulla.
Però és que sempre ho faig, ja ho saps, que ja ho coneixes.
Aquesta és una de les teves gràcies.
Sí,
i desgràcies. Aquesta ràdio viva, aquesta ràdio que aparentment és improvisada, però que no ho és.
No, si està tot, mira, està tot guionitzat tant que posa tall 2. El Puyol ha deixat moments que ja formen part de la història del barcelonisme, com aquest.
Mira que si d'atrapés l'Urruti, minut 43 de la segona cap la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo!
D'aquest gol, t'ho dic jo, hi ha el gran dubte per molta gent de que si aquest gol era a Ràdio Barcelona o era a Catalunya Ràdio. No, aquest gol és de Ràdio Barcelona.
Aquest gol és de Ràdio Barcelona, 24 de març de 1985. La gent, quan xiula la penal, s'aixeca. Jo, que estic darrere d'una taula, no el veig. Per tant, em poso damunt la taula sense parar de parlar. Jo no tenia tècnic. Per tant, t'ho imagina't, amb el micròfon, sense tècnic, jo pujant damunt d'una taula, i damunt la taula, amb el micro, veig el gol i dic això de l'Urruti t'estimo en aquell moment.
És veritat, corre la llegenda...
En corre molta.
Sí. Corre la llegenda que l'Antoni Bassas, tornant de Valladolid amb avió, tu li vas preguntar, tu creus que això de l'Urruti t'estimo haurà quedat? És veritat, això?
Sí, i a l'acabar el partit, el Bassas em va posar per telèfon o per línia interior l'Urruti. I aleshores jo li vaig dir a l'Urruti, oye, Urruti, he dicho que te quiero por radio. Vaig pensar, ara que no et diguin que jo t'he dit per ràdio una cosa sense haver-te-la dit jo. I aleshores va dir, yo también te quiero, Joaquín, te quiero. Vaig pensar, bueno, perfecte, això s'ha entès. I aleshores, al tornar, li dic a l'Antoni, l'Urruti veig que ha entès això del que l'estimo i tal. I l'Antoni diu, és que jo no ho he sentit. Perquè l'Antoni era al peu de gespa i quan va fer el gol la gent es va aixecar i li van arrencar els auriculars i no va sentir-ho. I per tant jo li volia preguntar com ho veia que havia quedat i si havia quedat. I va dir, no ho he sentit, Quim, no ho he sentit. I com llavors no havia iPads ni havia manera de reproduir el so de manera immediata, havíem d'esperar tornar a la ràdio, buscar una cinta que s'hagués gravat, o sigui, fins l'endemà no vam saber l'impacte que va tenir.
El Quim és d'aquelles persones que ho controla tot. Quan jo estava a Catalunya Ràdio, el dia que va fitxar, es va convocar amb una trobada amb el que era el director en aquella època de Catalunya Ràdio, el director adjunt i tal, per explicar-nos el que havia fet, i va començar... I jo tinc la percepció que ho has controlat tot tant que controlaves fins i tot les promocions que es van passar per Catalunya Ràdio, amb una frase que va fer molta fortuna en aquella època, que deia la Maite Sadurní, que deia, i la Marc, o la Magda Llurba, que deia oi que t'estimes més continuar amb nosaltres? Uh-huh. Que era una manera de dir, jo he marxat d'allà, però ara vinc aquí, i amb el Bassas, i venim tots dos cap aquí. Et va gustar molt deixar Ràdio Barcelona?
Sí. Sí, perquè era a casa meva. Jo havia...
Ho van entendre?
Bé, aquestes coses formen part de la feina. O sigui, una cosa són les emocions íntimes que tu puguis tenir, perquè la meva vida estava vinculada a Ràdio Barcelona, i a més Ràdio Barcelona, el carrer de Casp, l'EAJ1, en fi, vull dir, jo tenia molts amics a Ràdio Barcelona, jo m'hi passava hores a Ràdio Barcelona, hores que no hi treballava, perquè m'agradava la ràdio, m'agradava la màgia de la ràdio. I aleshores, clar, creuar la Diagonal i anar amb una ràdio que no coneixia ningú, en fi, per això em costava bastant, no? El que passa és que també entenia que la transcendència que tenia el missatge a Ràdio Barcelona era una transcendència limitada, perquè les freqüències de Ràdio Barcelona no cobrien tot Catalunya. A més, estava amb una empresa que el programa important dels diumenges era la SER, no era la meva transmissió, i en canvi a Catalunya Ràdio d'entrada participava en un gran projecte que era que Catalunya tingués uns mitjans de comunicació, en teoria havien de servir per millorar la comunicació de la gent, per servir l'identitat catalana, la llengua, la cultura, l'imaginari, etc, etc. A més, per les seqüències de Catalunya Ràdio cobríem tot el territori, i a més era una ràdio que començava i partir de zero era una cosa molt estimulant. I a més, en aquella època m'oferien també entrar a TV3 a fer el Vostè Jutge, que va ser un altre repte. O sigui, per mi, aquest canvi no era estrictament un canvi per anar a guanyar un mes o menys, sinó era un pas endavant professional que tenia molt de sentit considerant el paquet ràdio i televisió. I el Joan Granados, que és el director general de l'època, això m'ho va explicar molt bé, jo m'ho vaig creure, em va fer confiança i jo vaig intentar correspondre-li.
Estem a l'època de Catalunya Ràdio, estem quan el Quim fitxa per Catalunya Ràdio, i va haver-hi una altra frase que forma part també de l'imaginari col·lectiu del barcelonisme.
Pinja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Bernardo, ha salvat el porter, rematada i gol, 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 Pizzi, 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 che qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, sos macanudo.
Aquí, és a dir, els gols es poden pensar, és a dir, es poden guionitzar?
Jo crec que es poden pensar i es poden guionitzar, però això és com si guionitzéssim i penséssim les declaracions d'amor, el que diràs el dia que es mori una persona estimada, o el que explicaràs demà als teus alumnes quan entris i resulti doncs, que hi ha hagut un atemptat. Jo què sé, vull dir, ja les coses s'han de fer, si tu vols, sobre una base teòrica preassumida, sobre un context intel·lectual més o menys elaborat, però el moment que passen tu has de deixar que surti l'emoció, tu has de deixar que l'estímul sigui a través de la teva sensibilitat.
Això no està preparat per res, eh?
Per res. Si l'Urruti t'estimo no està preparat per res, per res, per res. T'ho asseguro, ni l'Urruti t'estimo ni el 90%. Fixa't. Mira, una cosa que està preparada és que un dia el Laia Tudel fa 4 mesos em va dir l'uruguajo aquest, el Suárez, és un caçador. I em va dir, un dia li podries dir uruguajo caçador. I vaig pensar, això està bé, un dia dir l'uruguajo caçador perquè és un caçador. I és l'únic de tots aquests crits, és l'únic que tenia aquest referent. Però tant l'Urruti t'estimo com la Pizzi Macanudo són coses que et surten espontàniament i el valor està en que et surtin espontàniament, perquè si no ja penso que es noten forçats.
Fixa't en un detall, que és gols que has cantat amb la simple narració i pel que el significat que té aquell gol s'eleva. És a dir, ara hem escoltat un Macanudo, abans l'Urruti t'estimo, però aquest la gent el pot explicar perquè tu el vas narrar descriptivament.
Terrazo, Escof, parada, Vaquero i picarà Koeman. Atenció! Koeman, toca esto, se para que lo pica, Koeman, gol!
I veus el gol. I és veritat que el que tu fas és avançar-te al que passarà. Perquè pel mateix regla de 3, en aquella jugada, potser no hagués tocat Stoichkov per anar a Vaquero i tocar a Koeman, el que sigui, al revés, i t'haguessis equivocat. Tampoc hagués passat res.
Clar, perquè has d'assumir riscos. Jo crec que tots hem d'assumir riscos. Has de apostar en funció del que tu creus que és raonable i previsible, però la seguretat no la tens mai, per això, Jordi, és la vida, també,
sí,
no?
Sí. Hi ha una frase que he repetit en més d'una ocasió, per exemple, amb aquest gol.
Eco canvia cap a l'esquerra per Gaúcho, que intenta una trajectòria individual, intenta superar velocitat a l'adversari, pot fer-ho, agafa el Gaúcho, pica amb el pedret i gol, 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 gol,
gol, gol,
Gaúcho, 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 i el Bernabéu que aplaudeix.
Bernabéu.
I el Bernabéu que es posa d'en peu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em puc morir.
Ara ja em puc morir. Jo recordo que una persona que, tant tu com jo, com molta gent, li tenim molta estima i que des d'aquí li envio una abraçada si ens està escoltant, que és el Josep Maria Batllori.
Home, t'ho diràs.
Narrava un gol teu de les èpoques de Ràdio Barcelona que també vas dir, em podria morir, i jo vaig aprendre, no de tu, sinó ho vaig aprendre del Batllori, que era, em podria morir, em podria morir, em podria morir. No ho hagués dit mai, això, em podria morir. No sé de quin partit és, i segurament ens en recordarem. Però aquest em podria morir, que només has dit en moments molt puntuals, és dels gols d'aquella bellesa que formen part del mobiliari de la casa barcelonista.
Hi ha algunes frases fetes, hi ha construccions molt arrelades a la manera popular de dir, i això de que em podria morir, potser ara no ho diu tanta gent, però abans era bastant habitual que la gent parlés amb expressions d'aquest estil, no? Doncs tampoc la gent diu avall que fa baixada, i en canvi abans doncs, la gent ho deia. Ara pot ser que algú fins i tot digui que això va costa avall, i posar-te les mans al cap, no? Perquè bueno, la llengua va com va, i nosaltres parlem com parlem. Però a mi recuperar les expressions populars i fer-les presents a l'antena em sembla que és una de les feines que hem de tenir els que prescrivim llengua des dels mitjans.
El director d'aquesta emissora, Eduard Pujol, que també és un malalt, em diu que el gol era
que
Saragossa...
Que té un despatx preciós.
Què?
Que té un despatx preciós.
Sí, despatx preciós. Era Saragossa. Amb un error de Perico Alonso, diu. Era Saragossa. El gol aquell em podria morir, no hagués dit mai això. Un altre.
Assistència de Xavi, més que Pareta per Messi, 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 i menys Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, l'oient hi posa tot el que jo no hi poso. Tu vas dient encara Messi, 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 encara Messi. Vas pujant el to, i l'oient, quan tu puges el to, l'oient veu el jugador corrent, i driblant, i quan més puges el to, més a prop de l'àrea contrària, i quan al final marques, quasi no podries dir gol. Si jo hauria pogut dir encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, i a l'últim moment dir i Messi, 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 i la gent hauria entès que aquest últim Messi és gol. És a dir, la gent té molta capacitat per deduir, per interpretar. Tenen una intuïció, que és la força de la comunicació. El diumenge passat parlàvem amb l'Antoni Bassas dels ritmes de l'entrevista i dels ritmes de la narració. Com moltes vegades, el ritme i el to són tan informatius, o gairebé tan informatius, com pot ser-ho la part lèxica.
L'Isaac Lluc m'acaba d'enviar ara un missatge dient que
quina entrevista va fer?
Amb l'Estiarte, ara, sí.
Aquest menorquí és dels bons.
Sí, l'Isaac explicava que a Xile li diuen Macanudo, encara amb els textos, li diuen Macanudo amb el Juan Antonio Pizzi.
Fa poc em van trucar els del Mercurio per fer una entrevista. I vaig dir, el Mercurio, entrevista? Sí, però usted es el relator, ja em diu el relator, no? Usted es el relator que el DT, perquè el director tècnic em diu el DT, que el DT le puso Macanudo. Jo també, m'han entrevistat.
Acabo de seguida, transmet, és a dir, ara hi ha uns cantaires del Gols Nou, en Joan Maria Pou, en Lluís Flaquer. Bueno, podríem seguir molts, en català, en castellà... En fi, però en català hi ha un seguit de noms que...
Has dit dos que estimo i conec.
Amb en Pou i amb en Flaquer.
Els estimo i els conec i els aprecio molt.
Ells han arribat en un moment que les transmissions es fan per ràdio però que es veuen per televisió. Tu has passat el procés d'una època que no es veia per televisió. Ha estat dur? És a dir, tu ara transmets els partits per tota aquella gent que està asseguda al sofà i està veient la televisió... o transmets els partits per la gent que no veu el futbol o per tothom? O intentes adaptar-te al que està passant?
Sí, intento adaptar-me a les circumstàncies aquestes que tu també expliques. Intentem ser el so de la tele, no perquè la tele no tingui un bon so, sinó perquè l'industrial de la televisió ven la imatge. Quan ven la imatge, l'usuari, el seguidor, compra aquella imatge i el so, diríem, és com la torna, el so va de més a més. Aleshores, els bons professionals de la tele, de so, no tenen mitjans, no tenen estructura d'àudio. En canvi, els de la ràdio, que només tenim el so, podem tenir micròfons a dalt, micròfons a baix, sales d'imatges, centres de dades, connexions amb l'estudi, un enviat especial on juga l'Atlètica de Madrid, un altre on juga el Barça d'handbol, un altre on juga l'equip de bàsquet... I aleshores podem construir un discurs que el so de la tele no construeix. Insisteixo, no perquè els professionals de la tele no puguin fer-ho, sinó perquè els industrials de la tele no volen fer-ho. I nosaltres aquí tenim una oportunitat. Jo crec que aquí tenim una oportunitat. Per tant, de la transmissió aquella que tu recordes dels cantaires del gol del Valdivies o el Pons, i jo mateix fot 40 anys o 50, perquè jo aquest any ja en fa 48 que transmissió de futbol, d'aquella transmissió hem passat una transmissió coral on el narrador és menys important, on la descripció del joc no falta que sigui tan detallada perquè la gent ja ho veu per televisió, i en canvi on són interessants altres aspectes narratius, aspectes valoratius, aspectes orientatius i sobretot aspectes de dades perquè la gent es pugui fer una opinió. Abans la transmissió potser era més directiva en el sentit de la prescripció, i ara la transmissió potser és més expositiva en el sentit que li dones dades a l'audiència i després cadascú es forma un criteri. Que jo penso que aquesta és la base del periodisme. No dir-li a la gent el que ha de pensar o el que ha de fer, sinó donar-li elements perquè pensi i configuri segons la composició del seu propi criteri.
Escolta'm, acabo preguntant, primera, què faràs? Perquè, és clar, els actes de celebració, per entendre'ns, és, primer, un acte el dissabte a Catalunya Ràdio, que s'emetrà diumenge a TV3. Vaig bé, eh?
Sí, vas bé, perquè dissabte a Cosmocaixa farem una festa de caràcter periodístic, podria dir, o radiofònic, digues-ho com vulguis. Aprofito ja per convidar-te a la festa.
Saps qui seré.
I els companys de la casa. I tu saps que aquesta festa serà, diríem, professional, no serà una festa d'un pastís i d'uns nubis que surten allà. Llavors, aquesta festa TV3 l'enregistrarà i l'emetrà diumenge a la nit.
Després el Tele Notícies?
Sí, vaja, jo no sóc programador de TV3, però sí, a la nit. Sí.
O després el Tele Notícies
vespre. Sí, TV3, doncs, a les 10 o una cosa així, no?
I què hi haurà allà, o qui hi haurà allà?
Farem un repàs d'aquests 40 anys de la TV. Una mica això que estem fent
farem
tu ara.
Farem un tomb per la vida dels 40 això anys mateix. De transmissió?
Jo et demano que vinguis també, mm-hmm. perquè tu vas ser, durant 2 anys, sí. una de les veus...
Sí,
durant 2 o 3 anys.
Sí, amb l'Antoni.
Amb l'Antoni, sí. Jo recordo que tu ens vas acompanyar a Sevilla.
Bueno,
vam compartir amb tu la decepció de Sevilla. I recordo que una vegada has explicat alguna anècdota meva d'algunes discussions o d'alguns comentaris o d'algunes...
L'has d'explicar ara?
No, escolta'm, són les 11 i 11.
11, eh? Va, que era dissabte. Doncs. No, perquè però, a la primera bronca... El primer dia del...
Jo tinc fama de bronques, o sigui...
Sí, ja tens fama de bronques. Acaba el partit a...
Dinaire, Pujal.
Torneig en camper, el torneig en camper. Debut. Era dos partits de debut. El Barça jugava, em sembla, contra l'Austria.
Primer partit que transmeto jo a Catalunya Ràdio.
Efectivament. És veritat.
I que et conec a tu, que ets un nen que té un gran futur, que tothom diu el Jordi Basté que et serà una figura.
I recordo aquell partit amb l'inalàmbric, aquell espantós. L'inalàmbric, que el micròfon autònom, digue-li com vulgui. Total, que vaig perdre 2 quilos de la suada que em va fer fotre, perquè em fotien amunt i avall, i jo anava dient, on és aquí? Jo anava dient, sóc aquí, i el Quim, on sí. és aquí? Bueno, sóc aquí a sota la llotja i tal. Vaig entrevistar el Tomín Cono, porter de l'Espanyol de l'època. I allà, bueno, i tal, jo content i orgullós perquè havia entrevistat en aquell partit el Tomín Cono. Total, que després anem a sopar en un restaurant que està just al costat del Camp Nou, que encara existeix, que jo crec que es diu La Barraca.
Sí, senyor.
A La Barraca.
Sí, senyor.
I vam anar a sopar.
Es menjava molt bé La Barraca.
Vam anar a sopar amb l'Antoni Bassas, a sopar amb l'Antoni Bassas, amb l'Eduard Buet.
Gran persona.
Gran persona, Eduard Buet, tu i jo. I me'n recordo que jo estava allà, que evidentment, davant d'aquests tres, jo callat, com... i de cop i volta l'Eduard diu... Molt bé, Jordi, m'ha agradat molt el que has fet. I se sent una veu que diu... Què coi ho ha fet bé? No ha estat gens bé! Res! Què cony? Ha de millorar molt! Jo vaig dir, d'aquesta no me n'en surto, demà em foten fora, serà un drama... I no, vaig poder continuar. Això va ser el dia del debut del Quim Puyal a la transmissió.
Això era perquè no t'ho creguessis, Jordi, perquè jo sempre crec que la gent jove a vegades se la puja massa de pressa.
És veritat.
Li puja la fama al cap, es creu que les coses són fàcils, i tu vas ser molt bé. Però és veritat, jo et connectava i et deia, Jordi, i tu em deies, sóc aquí, i llavors deia, on t'és aquí? Sí. Tu deies, no, al costat de la banqueta, al cap d'una estona. Jordi, on t'és aquí? No, al costat del vestidor. I després això de l'Encono et deuria dir, home, aquest senyor de l'Espanyol...
Això de l'Espanyol no cal.
I la nostra audiència del Barça...
Efectivament, just això.
Matisem una mica les coses.
Escolta, l'última.
Sí, l'última, perquè acaba d'entrar una persona davant de la qual no em veig amb cor de continuar parlant amb tanta espontaneïtat, perquè és una autoritat a la qual respecto, admiro, i mira quina cara de seriós que fa, que gairebé és per dir, vull fondre.
Hola.
Bon dia.
Bon dia. És Mari Pau Huguet, que avui
entra... Soc Mari Pau Huguet i som aquí, en aquest espai radiofònic, conduït per Jordi Basté, on avui entrevista de la manera que pot, perquè tampoc no se'n surt gaire, Joaquim Maria Puyol.
I
jo hi ha una cosa... Perdó, m'ho puc dir?
Sí.
D'això que les retransmissions han evolucionat, les retransmissions dels partits de futbol, i que, per tant, no es fa una descripció tan precisa del joc, doncs jo una mica ho trobo a faltar. Perquè quan jo tinc de vegades la possibilitat de veure el partit per la tele, rebutjo la tele, m'ajec al sofà i poso la ràdio. Perquè m'agrada, no sé, deu ser un pecat d'infantesa o un costum d'infantesa, m'agrada imaginar dins del cervell tots els moviments de la pilota i dels jugadors per la veu de la persona que ho narra. Però jo ja entenc que jo ja sóc un ballard i per tant, això ja no... Ja, la gent ja diu, aquest és un imbècil. Ja està fora de... Sí, ja estic fora del món. Real.
El Jordi Basté m'ha assegurat que hi havia una ambulància medicalitzada per quan tu i jo fóssim aquest matí aquí. O sigui, que encara que siguem uns ballards...
Quan tu i jo fóssim
aquí? Aquí, aquest matí. O sigui, que estigues tranquil.
Bé. No, he vist que en aquest edifici del gran grup Godó...
Tinc la Laura Rosa i la Gemma Montero amb molsa allà, eh? Esperant. Sí. Estan esperant allà, que hi ha molsa allà.
I on són?
Són a l'estudi d'informatius.
Ah, bé. Doncs aquí hi ha desfibriladors a diverses plantes.
Una col·lecció?
Eh?
És una col·lecció
de desfibriladors?
Sí, sí. N'hi ha un a l'entrada i tens un problema, et desfibril·len.
Això és molt tranquil·litzant.
Home, és tota una col·lecció de desfibril·litzadors o zadors.
Perquè, esclar, si no n'hi ha, t'agafa un atac i quedes descol·locat.
És un quart de 12. Puc acabar? Em deixeu acabar, sisplau?
No.
Gràcies. Uns digitals van publicar que jo substituiria aquest pròxim estiu a Catalunya Ràdio transmetent els partits. És a dir, el primer que t'he de dir és que ni m'ho han ofert ni ho faré. Però t'ho pregunto a tu. Tu plegues o no plegues o quan plegues? Perquè sembla que hi hagi una voluntat global
època,
de que sigui... Que
durant una època d'aquest any, jo vaig intentar moure peces i aconseguir influència de gent important perquè l'última part de la meva vida professional pogués fer el món a RAC1.
Ho sé.
Llavors, l'única fórmula era mirar que t'arribés a tu el conducte hàbil per oferir-te el futbol, que deixessis lliure aquesta que diré que jo pogués venir aquí.
Doncs ja et deixo...
Però no me'n vaig sortir i aquí estic miserablement parlant-ho amb un so.
Doncs et deixo que continuïs fent tu el món a RAC1, però abans de que ho facis, deixa'm preguntar-te, tens data de caducitat? Te l'has posada o no, seriosament?
No me l'he posada, no.
L'any que ve continues?
No ho sé.
No m'ho crec.
Sí. No dic mai mentides davant d'un micro. Per què rius?
Perquè n'acabes de dir unes quantes.
Sí. No. Quines?
Aquesta, per exemple. Que no ho saps.
No, t'ho prometo.
I alguna anterior?
Tens gana de continuar? Tens ganes de continuar? Tens força per continuar?
Cada any acabem la temporada, i això ho pots comprovar.
Sí, ho sé. No, segur.
I fem contractes any a any. I les renovacions les fem sempre a final de temporada, per tant, ara...
T'hi veus en cor, per això?
Quan acabem aquesta festa... Jo em sento... No amb cor, jo em sento... En fi, ja sé que, com deia abans amb el Quim, i ara ens estem posant seriosos perquè tenim una edat. El que passa és que jo em sento amb energia i amb il·lusió. La feina em continua agradant molt. I independentment que pugui o no continuar aquest any o un any més, el que no ho faré serà allargar-me la cabina, perquè aquesta feina jo penso que està feta. I el que faré, això sí, és no retirar-me. No em vull jubilar, vull continuar fent coses. No sé quines, però vull continuar fent coses el dia que deixi de ser el futbol, que en aquest moment no sé quan serà.
Aquell dia jo faré les transmissions del futbol, igual que ara, a les 11 i 18 minuts, continua Joaquim Maria Puyol amb el món a RAC1.
Doncs bé, Finalment, RAC1 té un presentador veterà, un home amb experiència, un home que, per cert, Quim...
Sí,
sisplau, les teves col·leccions han de ser més ràpides, més enginyoses. Has d'esmolar una mica més les eines crítiques i, sobretot, has de ser més puntual, d'acord?
Més puntual?
Sí.
Molt bé.
Ara, el butlletí de les 11 amb Laura Rossell i Gemma Montero.